Catalunya Informació.
La una. Nàdia Calviño assegura al matí de Catalunya Ràdio que Carles Puigdemont ha de tornar i posar-se a disposició judicial. És la primera reacció del govern espanyol a l'informe de l'ONU que conclou que Espanya va violar els drets polítics de l'expresident de la Generalitat. Volodymyr Zelensky assistirà a la cimera anual del G7 que avui ha començat al Japó i d'on sortiran noves sancions contra Rússia. L'altra gran qüestió de la reunió és la relació amb la Xina. Moren dues bessones de 12 anys a Oviedo després de caure des de casa seva a un pati interior. Aquest matí la policia científica investiga els fets però descarta la via criminal. L'Ajuntament de la capital asturiana decreta 2 dies de dol oficial. L'incendi que crema la zona de les Urdes a Extremadura ja ha calcinat 2.500 hectàrees i continua avançant sense control. S'han evacuat preventivament més de 500.000 de persones. Multa de 75.000 euros a les empreses implicades en l'explosió de gas que l'octubre passat va fer 7 ferits en un restaurant de Tarragona. El Departament d'Empresa ha obert 2 expedients sancionadors contra el restaurant i l'empresa distribuïdora de gas. L'Organització Mundial de la Salut insta les farmacèutiques perquè les futures vacunes contra la Covid se centrin en les característiques de les subvariants d'Omicron predominants en aquests moments i s'oblidin de l'origen de la pandèmia. L'informe de l'OMS també destaca que cal prioritzar la vacunació en la població de més risc. Les platges de Calafell al Baix Penedès inclouen un codi internacional a les banderes que indica l'estat del mar perquè les persones daltòniques les interpretin correctament i puguin saber si el bany hi està permès o no. Altres poblacions han incorporat aquest símbol a línies de metro i hospitals. Mor als 59 anys Andy Rourke, baixista de la icònica banda britànica de Smiths. A Rourke li van diagnosticar càncer de pàncreas fa uns anys. I Harrison Ford estrena al Festival de Cannes l'última entrega de la saga d'Indiana Jones i rep per sorpresa una palma d'or honorífica. El curtmetratge de Pedro Almodóvar, Estranya forma de vida, també ha aixecat una gran expectació a la cita francesa.
Catalunya Informació.
Els esports.
Ona Carbonell acaba d'anunciar la seva retirada de l'esport professional de la natació artística als 32 anys, després de 15 de carrera. Deixa la competició amb 2 medalles olímpiques, 23 en mundials i 12 en europeus. El Barça de bàsquet es juga avui el pas a la final de l'Eurolliga contra el Madrid. Serà a partir de les 8 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio. A les 5 de la tarda, primera semifinal, Olympiacos-Mònaco. L'Atleti Barcelona es proclamarà campió de la Lliga Masculina de Waterpolo si guanya avui el Sabadell a 9:15, mentre que la Lliga de Futbol ha presentat una denúncia per la invasió de camp després de l'Espanyol-Barça de diumenge. I el Giro d'Itàlia, la 13a etapa, s'ha reduït de 199 a 74 quilòmetres. El motiu és el temporal que ha caigut a la línia de sortida.
I el temps a tarda variable, acompanyada de xàfecs i algunes tempestes que poden ser intenses entre el Vallès, l'Anoia, el Bages, el Moianès i la Conca de Barberà, l'Alt Camp, amb algunes calamarsades i més clarianes a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
Eleccions municipals al Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Bon dia, a la 1:04. Avui hem preparat un nou programa especial dedicat a aquestes eleccions municipals, el 6è de campanya, i centrat en 3 de les comarques més poblades també del país, que són el Maresme i els 2 Vallesos. Escoltarem els principals alcaldables de Mataró, Sant Vicenç de Montalt, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Granollers. A Mataró no semblaria que hagi de canviar gaire la situació i el socialista David Boteca, fa 8 anys que és alcalde, confia mantenir-se en el càrrec. A Sant Vicenç trobem un dels municipis més rics i més convulsos políticament del país. Us explicarem per què. A Terrassa tenen la peculiaritat de tenir un exalcalde socialista històric, Jordi Ballar, que va abandonar el partit i anys més tard, el 2019, va arrasar amb el projecte Tot per Terrassa. I a Sabadell, Marta Ferrés espera revalidar l'alcaldia que va aconseguir el 2019, doblant els resultats anteriors del PSC. Repassarem durant el programa els principals reptes i temes pendents a cada municipi, les ocupacions, la necessitat de més habitatge social i la inseguretat són al capdavant de les llistes de preocupacions, però també parlarem de mobilitat, de la polèmica en Ronda Nord, que encara no sabem ben bé com acabarà, i de la falta d'aparcaments. Escoltarem, per tant, les peticions que fan des de les entitats i les associacions als seus pròxims representants municipals. Avui al Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, la Marta Vallès, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. I començarem al Maresme. Ens aturem a la capital, a Mataró, on no sembla, com deia, que hagi de canviar gaire la situació política, i el socialista David Bote, que fa 8 anys que és alcalde, confia en mantenir-se en el càrrec. Esquerra Republicana, que va obtenir uns resultats històrics el 2019, aspira a disputar l'alcaldia al PSC. Repassem ara alguns dels candidats.
Els alcaldables.
David Bote, PSC.
Em presento a les eleccions perquè tenim un projecte clar de futur. Perquè vull seguir veient créixer Mataró. Perquè sabem governar i no ens fa por fer-ho. Perquè el PSC és un garantia de seguretat, treball, neteja, igualtat i polítiques socials. Em presento perquè vull donar els millors anys de la meva vida a la ciutat que estimo. Vull fer un govern que, com ara, no deixi ningú enrere. Perquè, tot i el que hem viscut, ens hem sortit força bé. Tinc un compromís amb aquesta ciutat per crear encara més oportunitats de feina, seguir diversificant i enriquint la nostra economia, seguir potenciant els espais esportius, culturals, seguim fent atracció de noves empreses a la nostra ciutat i donant certeses a la gent gran que som el govern més proper i sensible. Em presento perquè criticar ho pot fer qualsevol, però governar nosaltres. Em presento perquè guanyi Mataró.
Joaquim Camproví, Esquerra.
Jo penso que Mataró ha de ser una de les principals ciutats del país. Tenim potencial i tenim població i també la tradició per ser-ho. Fins ara, els governs del Partit Socialista, i parlo de fa molts anys, tan sols han anat tirant i no es preocupen gens del potencial que la ciutat té. Crec que no hem millorat el dia a dia de la ciutadania ni els problemes de la gent. I és una inèrcia que hem de revertir, és una inèrcia que hem de canviar. Hem de millorar el dia a dia de la ciutat, tant en seguretat com en serveis públics, que estan molt deixats, i la circulació també ha empitjorat moltíssim. Per descomptat, la neteja i el comerç, que està completament deixat. I que Mataró torni a ser una ciutat protagonista, la ciutat dinàmica que havia estat, connectada i també universitària. Penso i estic plenament convençut que si guanyem, entre tots, farem la ciutat que tots volem.
Sergi Morales, En Comú Podem.
Des d'En Comú Podem Mataró ens presentem en aquestes eleccions perquè volem sumar per guanyar una ciutat. Volem sumar per guanyar una ciutat més sostenible, amb més espais verds, amb més espais públics, perquè volem sumar una ciutat més cohesionada socialment, on tothom pugui viure dignament, i perquè volem sumar per guanyar una ciutat amb més i millors serveis públics, com el dentista municipal o la comercialitzadora pública d'energia. I ens sumem per guanyar una ciutat més feminista, una ciutat més igualitària, una ciutat més diversa i amb la voluntat de millorar els nostres resultats de les passades eleccions per tenir encara molta més força i liderar el proper govern municipal de la ciutat.
Saludem a aquesta hora la nostra corresponsal, Marta Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Mataró ha sortit força, n'hem parlat moltes vegades, per temes d'ocupació d'habitatges. De fet, té un 69% més de pisos ocupats que la mitjana catalana. Marta, aquesta està sent un dels temes de debat?
Doncs sí, Mataró té 760 pisos ocupats per cada 100.000 habitants. És la segona capital de comarca amb més casos darrere de Figueres. Es fan desallotjaments per la via ràpida, n'hem parlat també aquí al programa, ocupacions recents que arriben a judici al jutjat de Guàrdia. Els veïns n'estan tan tips que, per exemple, al barri de Vista Alegre s'han organitzat i han impedit ja unes quantes ocupacions. També s'entra al debat la política per fomentar pisos de protecció oficial i per situacions d'emergència social.
Un altre problema és la inseguretat.
Sí, els delictes van créixer a Mataró un 32% de mitjana a la primera meitat de l'any passat. Sobretot van ser lesions i baralles, també sustraccions de vehicles i tràfic de drogues. Van créixer els robatoris amb violència i intimidació més de 300 entre gener i juny de l'any passat i els comesos amb força contra habitatges o establiments, 163 en el mateix període. La percepció de la gent de la ciutat és d'inseguretat.
Deies que un altre dels temes polèmics a Mataró és els carrils bici.
Quilòmetres d'aquests carrils bici, 15 per tota la ciutat, eliminant espais d'aparcament i carrils de circulació. Una de les veus que es van fer sentir també en vam parlar va ser la dels bombers després de comprovar que amb el nou disseny i les retencions els camions no podien passar quan anaven a cobrir una emergència. La necessitat de repensar el sistema també omple programes electorals com la pacificació del centre de la ciutat.
Ara tindrem l'oportunitat de sentir si és també això el que preocupa algunes entitats de la ciutat. Com comencem?
Doncs amb el que demanen el nou alcalde des de la unitat veïnal de Mataró, Rafael Fernández és el president.
Volem que treballi perquè Mataró sigui una ciutat més ecològica, més inclusiva, que generi més ocupació de qualitat, que estigui connectada amb el territori i amb la ciutadania. Volem ser una ciutat feminista, també una ciutat amable amb els nens i nenes, amb la gent gran, una ciutat amable per a tothom, que hi hagi una xarxa de transport urbà que ens permeti moure'ns sense el cotxe, amb un desplegament consensuat del carril bici i una ordenació més eficaç del trànsit de patinet. Volem més habitatge social, més habitatge assequible i menys pisos buits, que avancem en temes de salut pública, més atenció, més prevenció i més equipament. Volem una ciutat segura, que a més doni sensació de seguretat amb una policia de proximitat.
També n'hem parlat amb el president de l'Associació de Comerciants, Negoci i Empresa a Mataró, en Xavier Martín.
Quines mesures tenen per estimular i promoure l'economia de la ciutat? Quina visió i ambició tenen per la ciutat de Mataró perquè sigui una ciutat atractiva i atraient a curt i a llarg termini? I quines mesures correctores faran per revisar el tema de la circulació a la ciutat i els aparcaments? Sobretot, quines millores tenen previstes per la neteja de la ciutat i, sobretot, la seguretat?
Des de l'associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme, la GIM, el seu president, Pedro Lorente, fa aquesta petició al nou govern municipal.
Que tinguessin present, quan facin obres a la via pública, que ho facin d'una manera que sigui accessibilitat per tots. El segon punt és que els aparcaments per persones amb discapacitat es controli millor del que s'està fent. I després que el transport públic sigui una mica més controlat per aquestes persones. A part que el servei de taxis també sigui de cara a aquestes persones.
Ens situem a Sant Vicenç de Montalt, un dels municipis catalans amb la renda més alta, 52.000 euros bruts de mitjana. L'Ajuntament s'ha guanyat el títol dels més convulsos de Catalunya. Després sabrem per què. Sentim abans alguns dels alcaldables.
Els alcaldables.
Amadeu Clofent, Junts per Catalunya.
El motiu que em porta a prendre aquest compromís de presentar-me en aquestes properes eleccions locals a Sant Vicenç de Montalt és l'estima pel poble i per la seva gent. Si una característica té Sant Vicenç de Montalt és la seva gran qualitat de vida que ofereix a tots els veïns i veïnes. I nosaltres, la gent del meu equip i el projecte que presentem és per preservar el model de poble. Ho tenim molt clar i és el nostre màxim objectiu. Aquest i tornar al bon estil de fer política.
Javier Sandoval, sempre Sant Vi, PSC.
Jo em presento amb una plataforma veïnal perquè m'agrada la política del dia a dia, m'agrada la política d'escoltar, la política de parlar, la política de donar solucions als veïns i veïnes de Sant Vicenç de Montalt. I amb aquesta línia treballem, treballarem per retornar al municipi la política que hi havia abans, aquesta política de proximitat que, malauradament, en aquest moment no existeix i la gent del poble la demana a crits.
Sergi Rabat, som-hi.
Ens presentem a les eleccions amb la voluntat de canviar la manera de fer política al nostre poble, situant el ciutadà en el centre de la presa de decisions. convertint-lo en el propietari de l'Ajuntament i no en un simple client que dona un vot que és poc menys que un xec en blanc durant 4 anys. Volem aconseguir fer política amb visió de futur. Volem prioritzar sempre el benestar dels santvicentins i santvicentines per sobre dels interessos personals. Volem revertir el desencís de la política envers el ciutadà. I per aconseguir aquests objectius tan ambiciosos necessitem reunir la màxima força possible. Per això necessitem la teva confiança. Ara toca som-hi.
Laia Sorribes, Esquerra.
Em presento a l'alcaldia de Sant Vicenç de Montalt perquè vull transformar-la en un poble ple d'oportunitats, on els joves hi trobin un pis de lloguer assequible i els grans una llar segura per envellir activament. Un poble participatiu i orgullós de les seves tradicions. Un poble respectuós amb el medi ambient i amb la diversitat de les persones, en què l'educació dels infants vagi més enllà de les escoles. I ho volem fer amb seriositat i rigor. Ho volem fer bé.
Marta, per què hem dit que aquest Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt és dels més convulsos de Catalunya?
És un consistori molt fragmentat, 13 regidors de 8 partits, però a més, durant el mandat, la meitat dels regidors han deixat el seu grup. Hi ha hagut casos de corrupció, denúncies per assetjament sexual i transfuguisme. Dels 13 regidors sortints, 8 hi tornen, i 5, atenció, canvien de partit. El cas extrem a la llista de valents, principalment amb exmembres del PP i Ciutadans, i va de segon al cap de llista de la CUP el 2019.
Déu-n'hi-do, els principals reptes que hauran de treballar per això tots plegats?
Problemes d'inseguretat per combatre els robatoris. La policia de Sant Vicenç patrulla amb drons. També temes d'habitatge perquè els joves no marxin i mantenir la qualitat de vida.
I si anem a buscar els veïns, què els preocupa als veïns de Sant Vicenç?
Mira, per saber-ho hem parlat amb les associacions veïnals. Enric Álvarez és el president de la de Torrembó.
Demanar més escolta per part dels polítics i més coordinació amb els dos pobles amb els que colinda el nostre barri, que són Arenys de Mar i Caldetes, una millora de l'estat general de conservació de la Riera de Torrembó, més neteja, més enllumenat, que té incidència directa en la percepció de seguretat, asfaltar el tram superior i una millor gestió de les escombraries, recuperar la línia de bus perduda fa uns anys i implementar algun sistema de control de velocitats.
Des de l'associació de Baix Poble, aquestes són les peticions que el president José Luis Lera fa al nou alcalde o alcaldessa.
Un govern transparent, amb el que es pugui dialogar i consensuar el model de creixement del nostre poble. Ens preocupa molt la previsió de construcció pels propers anys i que ronda els 1.500 habitatges, augmentant la població gairebé en un 60%. Ens preguntem si aquest creixement obeix a una necessitat real del poble o a uns interessos privats. No ens oposem al creixement ni a la construcció, però no volem que sigui una excusa per destrossar i massificar el poble. Volem un creixement sostenible i consensuat, en equilibri amb els serveis, instal·lacions i espais públics.
I recollim també l'opinió del president de l'Associació de Veïns Viles del Golf, José Luis González.
Demanem mantenir el nostre model de poble, un creixement moderat, sostenible, respectant i mantenint les zones verdes. Demanem que solucioni el problema de la depuradora, que no hi hagin més emanacions tòxiques, pantalles acústiques per evitar el soroll de l'autopista C32, que en els últims temps ha multiplicat per 10 el trànsit. Demanem més atenció per a la nostra gent gran. Demanem habitatge social per afavorir l'emancipació dels joves, que es pugui fer fora ràpidament els ocupes.
Marta, abans de tancar el capítol del Maresme, un apunt més.
Hem demanat al secretari de la coordinadora Preservem el Maresme, Jordi Pagès, que recordi als candidats els reptes a nivell de comarca.
Veiem com a prioritari pacificar la Nacional 2, afavorint el transport públic, aturar el projecte del Ministeri que vol artificialitzar encara més el litoral, amb un projecte realment de drases i d'espigons, prioritzar que els plans urbanístics reservin el sòl agrícola com un element fonamental, la problemàtica de residus, com altres problemàtiques de recursos com l'aigua, han d'anar lligades a uns plans urbanístics que atendeixin el decreixement i prioritzar l'habitatge públic per damunt de l'habitatge o de l'ocupació del territori per grans superfícies comercials o lúdiques o turístiques, que estigui en una comarca habitable on hi hagi un sector primari i secundari sostenibles i amb una mobilitat que tendeixi cap al transport públic com a prioritat.
La campanya electoral per les municipals al Catalunya al dia.
És la 1 del migdia i 19 minuts. Ens traslladem al Vallès Occidental, som a Sabadell, on Marta Ferrés espera revalidar l'alcaldia que va aconseguir el 2019, doblant, per cert, els resultats anteriors del PSC. Ha governat amb aquest mandat amb l'única regidora d'En Comú Podem i els acords puntuals amb Junts que li han donat estabilitat. Escoltem alguns dels alcaldables.
Els alcaldables.
Marta Ferrés, PSC.
Vull continuar sent alcaldessa de la meva ciutat perquè crec que aquests 4 anys hem aconseguit posar Sabadell en marxa. En aquests moments tenim més treballadors que mai. Hem arreglat carrers, guanyat zones verdes, fent polítiques d'habitatge públic, que és el principal element de desigualtat que tenim a les nostres ciutats, i per tant perquè la ciutat està millor que fa 4 anys. També perquè aconseguim ser referent, atraient empreses, atraient també l'escola d'infermeria i també sent referents a Madrid i a Catalunya i aconseguint inversions com la que hem aconseguit de més de 65 milions d'euros en el nostre hospital, en el Taulí, o també la primera residència pública de la ciutat. Per tant, perquè encara ens queda molt per fer, però sobretot perquè en tenim moltes ganes i tenim molta il·lusió, em torno a presentar doncs, per ser alcaldessa de la meva ciutat.
Gabriel Fernández, Esquerra.
El nostre objectiu és només un, que és guanyar, perquè som conscients que la història ens ha vingut a buscar, perquè només Esquerra Republicana pot plantejar-se aquest objectiu a Sabadell a l'any 2023 per poder derrotar els que han guanyat sempre durant els últims 24 anys, per fer que hi hagi un govern republicà i un govern que pensi en tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat i que no governi només per de sempre. Hem vingut a això, hem vingut a canviar la història i és per això que aquest 28 de maig Sabadell tornarà a tenir un govern republicà format per persones honestes al servei de la ciutat.
Lluís Matas, Junts per Sabadell.
Els de Junts per Sabadell som els del Sabadell del Sí, amb l'objectiu de fer de la nostra ciutat una ciutat capital, i treballarem per aportar propostes en positiu que contribueixin a fer de Sabadell una ciutat més moderna, més sostenible, més verda, plural, integradora, una ciutat de les oportunitats i que esdevingui de nou motor econòmic del Vallès i sigui pol d'atracció empresarial amb progrés i benefici social de totes les nostres ciutadans i ciutadanes. Volem situar Sabadell al món, posant en valor tots els actius i el patrimoni de què gaudim a través de la promoció del turisme empresarial, cultural i esportiu, i transformarem la Gran Via, aquesta autopista urbana que creua Sabadell de nord a sud, per millorar la qualitat de vida dels 53.000 veïns i veïnes que hi viuen a l'entorn. I, finalment, volem una societat econòmicament pròspera, socialment justa i culturalment sòlida, i això només ho aconseguirem amb una Catalunya independent, i la independència comença pels municipis.
Joan Mena, En Comú Podem.
Des de Sabadell En Comú Podem sortim en aquestes eleccions municipals a guanyar la ciutat, a guanyar el futur pels sabadellencs i les sabadellenques. Hem aconseguit, després de molts anys, una candidatura unitària de totes les esquerres a Sabadell, que ha posat per endavant els interessos de la ciutat, de la gent treballadora de Sabadell. Hem fet un procés de suma i escolta, arribant a tots els barris, parlant amb totes les entitats i amb tots els veïns i les veïnes de la ciutat, i per tant hem confeccionat un programa electoral que és un contracte amb la ciutadania i que volem complir des de l'acció de govern. Sabadell En Comú Podem està disposat a poder governar la ciutat, a retornar el govern de Sabadell a la ciutat.
Marta, aquí a Sabadell, al final del mandat s'ha vist esquitxat per un episodi que torna a fer aparèixer el fantasma del cas Mercuri.
Sí, el 20 de març l'alcaldessa va expulsar el regidor socialista del seu partit, Jesús Rodríguez, i el va denunciar per amenaces i coaccions. Ferrés li havia comunicat que no comptava amb ell a la llista electoral i el regidor va fer públic que hi podria haver irregularitats en la gestió del contracte del servei de neteja amb l'empresa Smatza. Per cert, una adjudicació que centra bona part del cas Mercuri de l'època de Manuel Bustos.
Sabadell també hi ha debat per les ocupacions i aquesta necessitat d'habitatge social.
L'Ajuntament va anunciar fa poc que comprarà 3 blocs ocupats per negociar un lloguer social en el cas de persones o famílies vulnerables o per situacions d'emergència. Invertirà 5 milions d'euros. Ara la ciutat té 1.600 pisos públics de lloguer. Si no es tracta de persones en situació de risc social, desallotjarà aquests blocs per recuperar els pisos. A la ciutat la banca té 1.500 pisos buits i els índexs d'ocupacions són de 492 casos per 100.000 habitants, per sobre de la mitjana catalana, però per sota d'altres ciutats, com hem sentit a Mataró.
I si d'una qüestió es parla a la comarca és de la Ronda Nord, de fet, se'n parla tot arreu.
Sí, el tema polèmic, la ronda que ha de connectar Sabadell i Terrassa i que trauria milers de vehicles de l'interior de les dues ciutats. Posicionaments clars a favor que es faci el de l'alcaldessa Marta Ferrés, també alcaldes de Terrassa i Castellà, i el Partit dels Socialistes i el món empresarial. En contra, s'ha posicionat el candidat d'Esquerra a Sabadell, Gabriel Fernández, que va quedar en una posició diguem-ne, difícil quan la Ronda Nord es va convertir en moneda de canvi i el govern de Pere Aragonès ho va acceptar perquè els socialistes aprovessin els pressupostos.
Si truquem a la porta d'entitats i associacions de Sabadell, què demanen al nou alcalde o alcaldessa?
Hem recollit les peticions de la Cambra de Comerç de Sabadell. Ramon Alberic n'és el president.
Agilitzar l'administració municipal perquè sigui molt més fàcil la realització d'una activitat econòmica. La normativa municipal autonòmica arriba en alguns moments a ser asfixiant. És molt important que des de l'Ajuntament es pugui ajudar als empresaris i empresàries, els emprenedors i emprenedores, a que puguin iniciar tirant endavant la seva activitat econòmica amb el màxim de facilitats possibles. Valentia política perquè es realitzin aquelles inversions que afavoreixin la millora de la mobilitat, no només a la ciutat, sinó en tota la comarca, per aconseguir una millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i també pel desenvolupament i competitivitat de les activitats econòmiques.
També volem saber què diuen des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Manuel Navas n'és el president.
Dentro de las competencias de los ayuntamientos, las reivindicaciones genéricas del movimiento vecinal de Sabadell pasan, entre otras, por una participación ciudadana efectiva, por la construcción de vivienda social, por el desamiantado de la ciudad, por la gestión responsable de los dineros públicos, por desburocratizar las gestiones y poner fin a la brecha digital, por trabajar por la cohesión social y contra el incivismo, por atender adecuadamente a los sectores con riesgo de exclusión social, como atender a las reivindicaciones de las diversas entidades sociales presentes en la ciudad.
I també hem anat a recollir l'opinió d'una entitat cultural de prestigi. La Joana Soler és la presidenta de les Joventuts Musicals de Sabadell.
Que hi hagués un espai polivalent que pogués servir per fer grans concerts, petits concerts, i que pogués conviure també el teatre i les belles arts. Estem necessitats a espais per poder fer grans exposicions, grans obres de teatre, i això no ho tenim. I també que pogués dedicar uns quants dinerons més per activar la cultura de la nostra ciutat com cal, com il faut. A vegades voldrien fer coses, lectures, presentacions, tant de llibres com de música, de belles arts, i a vegades quedem una miqueta mancats econòmicament.
Pròxima parada, Terrassa, la tercera ciutat de Catalunya. L'alcalde Jordi Ballart vol repetir el resultat històric del 2019. Va ser alcalde amb el PSC en el mandat del 2015. El 2017 va abandonar el partit en desacord amb el paper dels socialistes l'1 d'octubre i amb l'aplicació de l'article 155. El 2019 es va presentar amb el projecte Tot per Terrassa i resulta que va arrasar. Va aconseguir 10 regidors, deixant el PSC a l'oposició. Ha governat amb Esquerra Republicana, un acord que li ha donat estabilitat. Escoltem alguns dels caps de llista.
Els alcaldables.
Jordi Ballart, Tot per Terrassa.
El nostre principal objectiu per les properes eleccions és obtenir un millor resultat que el 2019. El nostre projecte pels propers 4 anys concentra una mirada en la Terrassa que volem veure i gaudir en la propera dècada, una ciutat que realment generi oportunitats per a la seva ciutadania, per a les empreses, pels negocis, pels emprenedors i emprenedores. Tenim molt clares les prioritats i cap on volem fer avançar la nostra ciutat, una ciutat que garanteixi drets, on la gent hi visqui bé i amb el màxim de qualitat de vida possible. Terrassa pot tornar a escollir entre mantenir un projecte sense cap dependència amb estructures a fora de la ciutat, sense obeir ordres de Madrid o Barcelona, o un projecte obert a treballar amb qualsevol administració i que ja ha donat els seus fruits, desencallant i fent realitat molts projectes que portaven anys aturats i que aquests últims 4 anys hem pogut desencallar. Som una proposta sense lligams, que només mira per la ciutat i cap a la ciutat i que és capaç de treballar amb un únic objectiu, que és el de la seva pròpia ciutadania.
Eva Candela, PSC.
Em presento a les eleccions del 28 de maig amb l'objectiu de tornar a posar Terrassa en marxa, amb un govern a l'alçada de la tercera ciutat de Catalunya. Aquests 4 anys no han estat bons per la ciutat i hem perdut la influència que teníem. Vull que l'Ajuntament torni a estar pels problemes reals dels veïns i veïnes. Vull recuperar l'ambició i prestigi de la ciutat. No podem seguir tenint un ajuntament tancat en si mateix.
Ona Martínez, Esquerra.
Esquerra Republicana, ens presentem a aquestes eleccions amb l'objectiu de continuar fent avançar Terrassa, però de fer-ho amb encara més força i encara més velocitat, perquè volem que Terrassa sigui una ciutat encara més bonica, amb més arbres, amb més verd, amb més habitatge social, amb més energies renovables. Una Terrassa que sigui la capital universitària i tecnològica que pot ser, amb més cultura, amb més escoles bressol gratuïtes i amb una administració moderna que doni les respostes que necessiten els nostres veïns i veïnes. I sobretot una Terrassa de drets i d'igualtat d'oportunitats per tots els terrassencs i les terrassenques. Per tant, Esquerra Republicana, ens presentem a aquestes properes eleccions per guanyar aquesta Terrassa.
Meritxell Lluís, Junts per Terrassa.
El meu objectiu per aquestes eleccions és que a l'hora de votar la gent de Terrassa sigui fidel al seu cor. La repressió de l'Estat és forta contra molta gent de Terrassa. Cal que l'independentisme sàpiga donar una resposta democràtica a aquesta situació injusta. Tenim un bon programa per la ciutat. Ambició, bon govern, fer ciutat i fer país. I continuem fidels a la causa de la independència de Catalunya. El meu objectiu és fer que l'independentisme creixi i fer de Terrassa la capital de la qualitat de vida.
Marta, aquí a Terrassa també hi ha aquest debat que dèiem amb la Ronda Nord de la B40.
Sí, perquè és un dels temes importants per la mobilitat. Ha d'entrar en servei el quart cinturó de Viladecavalls a Abrera després d'anys d'obres. Això farà créixer el trànsit al nord de la ciutat i l'aposta és que els vehicles passin a partir d'aquí per la Ronda Nord, que uneixi Terrassa amb Sabadell. Tot per Terrassa ho defensa i Esquerra no.
Altres queixes han estat, una vegada més, la inseguretat i la brutícia.
Els delictes van créixer un 18% el tercer trimestre de l'any passat i la sensació d'inseguretat es manté. Una altra preocupació és la brutícia. Els terrassencs no veuen la ciutat neta i també ho diu un informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris.
I com en altres ciutats, també a Terrassa falta habitatge social.
Es vol pal·liar amb la reserva del 30% del sòl per habitatge protegit i, a més, l'Ajuntament col·labora amb la Sareb, el Banc Dolent. La Sareb negocia directament un lloguer social dels pisos que té ocupats, si són persones vulnerables i compleixen uns requisits. Els fons Voltor tenen a Terrassa avui 1.300 habitatges buits.
Les entitats i les associacions de Terrassa, què diuen?
A la Cambra de Comerç tenen clar què necessita la ciutat. Ramon Talamàs és el president.
Terrassa ha perdut pes industrial, estem a l'ordre del 17%, quan el Vallès el 25% i hi ha poblacions com Rubí, que és el 40%. Per recuperar pes industrial s'ha d'afavorir tot el que és l'activitat econòmica, la innovació, l'aplicació de les noves tecnologies com la intel·ligència artificial a la indústria, treballar molt la digitalització i, evidentment, necessitem cuidar la formació professional i després hi ha totes les parts d'infraestructura que són els polígons industrials. La Cambra entén que el que hem de fer és col·laborar amb l'Ajuntament, entre la Cambra, altres institucions de la ciutat, que n'hi ha, i a la universitat, i tenir un pla específic pel tema empresarial per tota la legislatura i no anar a bandades.
De la patronal SECOT hem parlat amb el president Xavier Panés.
Demanem la creació d'una àrea de promoció econòmica. Tindria que tenir la capacitat de coordinar els diferents serveis a la ciutadania i a les empreses d'una manera transversal, com una finestreta única. Evitaríem així que l'activitat empresarial quedi paralitzada durant mesos per la tramitació de, per exemple, les llicències. També facilitaria que quan es plantegin canvis urbanístics es tingués en compte el comerç de proximitat, la indústria ja instal·lada dintre de la ciutat o les necessitats de mobilitat tant de particulars com de professionals. Demanem que s'ajustin les taxes a ús i prestació real del servei per al qual s'està tributant. No té cap sentit que un despatx professional digitalitzat hagi d'assumir una taxa de residus tan elevada perquè no el genera. Hem d'incentivar els projectes d'autoconsum energètic de totes les empreses i la retirada de fibrociment, la uralita, que és un problema greu. I necessitem, imperiosament, que durant la propera legislatura s'executi el pla de polígons per incentivar el creixement industrial.
I un altre punt de vista, hem consultat el Consell de Joves de Terrassa. L'Alba Prieto és representant del secretariat.
Que des de l'Ajuntament es garanteixin locals de qualitat a les entitats juvenils per poder desenvolupar la nostra tasca amb dignitat. Estem fartes de les retallades a joventut, ja que cada any ens trobem amb més mancances. I, per últim, volem un oci nocturn alternatiu de qualitat i segur per a tots i totes.
Tanquem el Vallès Occidental a Sant Cugat. Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana, aspira a seguir governant la ciutat. Davant hi té el candidat de Junts, el periodista Josep Maria Vallès, que confia recuperar l'alcaldia que van perdre el 2019, tot i guanyar els comicis. Esquerra va pactar aleshores amb el PSC i la CUP. Sentim alguns dels caps de llista.
Els alcaldables.
Josep Maria Vallès, Junts per Sant Cugat.
Sant Cugat ha retrocedit en molts àmbits gràcies a l'experiment del tripartit que hem patit aquests darrers 4 anys. Junts som l'única alternativa per garantir un govern que gestioni bé, amb eficàcia i empatia, però mai imposant com ara està passant. Farem els equipaments necessaris per l'esport, la cultura i la gent gran. Resoldrem el problema de la mobilitat que tenim al centre i a les entrades i sortides de la ciutat i preservarem el model de ciutat dels alcaldes Aymeric, Recoder, Conesa i Fortuny, afrontant els nous reptes de futur. Farem més habitatge públic i evitarem la construcció de gratacels com el tripartit pretén. Farem un Sant Cugat inclusiu al costat de les persones més vulnerables.
Mireia Ingla, Esquerra.
L'objectiu d'aquestes eleccions és preparar la ciutat per als nous temps. Sant Cugat necessita seguir avançant per modernitzar-se, per mantenir el nostre dinamisme econòmic, les oportunitats d'ocupació de qualitat. Hem de ser un referent en la nova mobilitat, en la nova manera de tractar els parcs i jardins públics, en l'energia alternativa, en l'ús eficient de l'aigua. En definitiva, hem de garantir i actualitzar la qualitat de vida que tant valorem la ciutadania. I l'objectiu també és posar les bases del Sant Cugat del futur. Volem un ajuntament proper a les persones, que governi per a tothom i que garanteixi que l'èxit de la ciutat no l'hagi de pagar els de sempre. En la ciutat, amb el preu de l'habitatge més car del país, hem d'assegurar-nos que els nostres fills i les nostres filles es puguin quedar a viure aquí.
Pere Soler, PSC.
Vull ser alcalde per continuar el projecte iniciat fa 4 anys, intensificar el treball per evitar que els i les santcugatenques hagin de marxar de la ciutat i vegin trencat el seu projecte de vida. Vull treballar per ajudar les persones i famílies que estan en una situació vulnerable i aconseguir un marc de confiança per generar la igualtat d'oportunitats necessària per a tothom. Vull mantenir el veritable suport al teixit econòmic de la ciutat. Crec que s'ha demostrat que el PSC està preparat per seguir governant amb més força i més experiència.
Sant Cugat és la ciutat catalana amb més piscines, prop de 4.900. Surten a 20 habitants per piscina, déu-n'hi-do, i es planteja, Marta, el repte de construir més habitatge públic.
Sí, a Sant Cugat no hi pot viure tothom. És la ciutat de més de 50.000 habitants amb el lloguer més car, 1.240 euros de mitjana. Hi ha poca oferta i totes les forces del consistori ja han pactat que l'espai de Can Ametller, on s'hi poden fer entre 2.000 i 4.000 pisos, la meitat seran d'habitatge social.
Una altra preocupació aquí és la mobilitat.
Sant Cugat va ser el primer municipi després de Barcelona en tenir la zona de baixes emissions. Entre les preocupacions dels ciutadans, amb busos, el transport públic i els aparcaments.
I un conflicte obert, el de l'escola La Mirada.
La nova escola, el Bosc de Volpelleres, està aturada per la justícia. No han començat les obres perquè les entitats ecologistes van denunciar el projecte i demanen que es trobi una alternativa per construir el centre en un lloc que no destrueixi aquest pulmó verd.
Què demanen les entitats al nou govern que ha sortit de les eleccions?
Ho hem preguntat als botiguers. Adela Burgos és la gerent de Sant Cugat Comerç.
Primer de tot, tenir un regidor de comerç que pugui entendre i empatitzar amb els problemes dels comerciants. Necessitem una persona que doni enfocaments correctes i trobi solucions als diferents problemes. El segon punt, segons uns estudis que estem fent, el trànsit de persones pel centre de la ciutat ha baixat un 16%. Hem de fer tot el possible perquè això torni a canviar. Ja siguin nous aparcaments, repartiment a domicili, tot això necessita ajuda de les administracions, perquè aquests canvis no es poden afrontar només els comerciants. I, per últim, ajudes també en digitalització.
També hem parlat amb el president del Club Muntanyenc Sant Cugat, Joan Bel. És una de les entitats més antigues del municipi, amb seccions de natura, esports, muntanya...
Voldria fer-li dues peticions. La primera, en l'àrea de natura i medi ambient, que facin el pla d'infraestructura verda al qual s'han compromès amb el club, que no quedi en paper mullat, perquè és una cosa francament bona per Sant Cugat. I en segon lloc, a l'àrea d'esports, voldria demanar-los que facin el més aviat possible el nou pavelló de gimnàstica rítmica que hi ha programat, atès que aquest pavelló els hi fa moltíssim moltíssima falta a la nostra secció de rítmica.
I ara ens situem a Ripollet i Montcada. Volem saber, Marta, què n'esperen les entitats de Ripollet dels no representants municipals.
Jordi Mollà, president del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i Barcelonès Sud, fa una petició per l'alcalde o alcaldessa de Ripollet.
Voldria que fessin un poble més atractiu i net i voldria que treballéssim conjuntament dinamitzant l'hostaleria d'aquest municipi per fer-la més potent i atractiva a tots els nostres habitants i als nostres visitants i portar Ripollet al lloc que li pertoca.
Des del comerç demandes concreta Sergi Vera, president de la Unió de Comerciants de Ripollet.
Primer, necessitem tenir bona comunicació, que ens preguntin, que ens demanin consell amb totes les actuacions que afecten a la via pública, que afecten al comerç i que, en definitiva, afecten al ciutadà. Nosaltres podem aportar molt i necessitem aportar. I segona, necessitem finançament. La feina que fan les unions de comerciants en els seus associats de formació, de donar informació, dinamitzar campanyes, fires, tot això inevitablement necessita un bon finançament, també per augmentar la massa de socis de comerços.
I de Montcada i Reixac?
Aquí hem anat a preguntar-li a la taula per la salut del municipi. Qui parla és el secretari José María Guerra.
La FAMIR y la Taula por la Salud llevamos casi 12 años para que se abran las urgencias nocturnas, farmacias nocturnas, pediatría y ginecología. Hemos firmado con la Generalitat y el Ayuntamiento un pacto de ciudad por la salud en Montcada, donde se recogen bastantes puntos de vital importancia para nuestra ciudad, pero no hemos conseguido que se abran las urgencias nocturnas ni farmacias. Seguiremos luchando día tras día. Queremos decirle a la alcaldesa o alcalde que salga de las elecciones municipales que luchen con fuerza y que se cumpla el pacto de ciudad per la salut.
I un conjunt de demandes de diferents àmbits és el que tenen a punt des de l'Associació de Veïns de Montcada Nova. Elias Martí és el president.
Millores en els jardins, que estan una mica últimament abandonats, més puesto perquè els avis puguin estar en els bancs i passejar, el que és la Rambla de Països Catalans. Ho estem demanant ja fa temps, que posin millor la situació de lo que són els bars i tinguin la gent que esquivar per poder passejar per la Rambla. La neteja que hi ha pel carrer, de tant en tant que passin més el camió de l'aigua perquè puguin netejar els carrers millor, perquè hi ha carrers que no passen, no hi ha uns espais on els quios puguin jugar a pilota o puguin estar tranquils, que la pilota no els hi vagi a la carretera. Que els camions de tonelatge gran que no passin per aquí la Rambla Països Catalans.
I acabem el Vallès Occidental amb una veu més. Marta, quina?
És la de la plataforma SOS Vallès. Li hem demanat a en Joan Carles Salles de l'ADENC que faci memòria als nous alcaldes i alcaldesses dels temes que els preocupen al Vallès Occidental.
Un és el front dels espais fluvials. Hem de naturalitzar els espais fluvials i hem d'aprofitar al màxim els recursos de l'aigua dels rius, l'aigua regenerada, per gestionar bé aquesta situació de sequera, d'augment de temperatures molt fort de l'estiu perllongat i que comporta el canvi climàtic al Mediterrani. A més, hi ha un tema de mobilitat. Creiem que s'ha de fer una aposta molt forta per la mobilitat en transport públic i s'ha de renunciar als projectes del quart cinturó fins al 2030. I, a més, preservar el tema de les vies verdes i els espais naturals i agrícoles del Vallès. Hi ha ajuntaments que ja ho fan, però hi ha ajuntaments que encara ho veuen com un model utòpic.
La campanya electoral per les municipals al Catalunya al dia.
3 minuts i arribarem a 3:15. Canviem de comarca, anem al Vallès Oriental, som a Granollers, allà afronten les primeres municipals en molts anys sense l'històric Josep Mayoral, alcalde del PSC, amb 4 majories absolutes consecutives i que va deixar el càrrec ara fa un any. El va rellevar Alba Bernocell, que afronta el repte de mantenir la distància amb la resta de forces.
Els alcaldables.
Alba Bernocell, PSC.
Granollers és una ciutat de present i, sobretot, de futur. Vull continuar fent de Granollers una ciutat moderna, atractiva, innovadora, oberta al món. Encara més capdavantera, més referent. Vull una ciutat més inclusiva, amb oportunitats per tothom, on tothom hi pugui desenvolupar el seu projecte de vida i ser-hi feliç. Una ciutat compromesa amb les persones i amb el planeta. Una ciutat encara més verda, amb més flors i amb més arbres. I ho faré amb un equip plural i divers, com és Granollers, amb la suma de mirades, escoltant a tothom. Un projecte col·lectiu des del diàleg i les aliances per fer de Granollers una ciutat encara millor.
Núria Mainou, Esquerra.
L'equip que encapçalo d'Esquerra Republicana Granollers ens presentem amb l'objectiu de liderar un canvi a la ciutat que acabi amb tants anys de majoria absoluta. Granollers necessita un seguit de transformacions per abordar reptes capdals i aquells que fa 40 anys que governen no seran capaços de transformar la ciutat. Tenim reptes com la transició ecològica, l'envelliment de la població o la pujada de preus. Són reptes que només es poden abordar des d'un canvi profund en la manera de fer política a la ciutat, en la manera de gestionar la ciutat i, sobretot amb valentia política. Per això diem que nosaltres som els únics que tenim un equip de granollerins i granollerines divers com és la ciutat, som els únics que tenim un projecte nou per fer un Granollers amb talent, amb impuls, més cuidador, connectat entre els barris i connectat també amb les poblacions veïnes, connectat també a nivell de comarca i que aposti també un Granollers que aposti realment per la transició ecològica. Som els únics amb un equip i un projecte per governar pel Granollers sencer. Som l'alternativa possible i capaç de mirar el PSC de tu a tu i acabar amb tants anys de majoria absoluta.
Àlex Sastre, Junts per Granollers.
Bé, la gent de Junts per Granollers ens presentem aquestes eleccions amb un objectiu molt clar, que és governar Granollers. És el que fa mesos que estem explicant, perquè entenem que aquestes eleccions són una oportunitat històrica perquè aquest Ajuntament deixi de ser d'un sol color, com ha estat els últims 16 anys amb majoria absoluta, i s'assembli a la ciutat que realment és Granollers, que és una ciutat diversa, dinàmica, plural, catalana. Per tant, aquestes eleccions són un moment decisiu per fer això, per fer que l'Ajuntament deixi d'estar regit per una majoria absoluta i la gent de Junts per Granollers estem preparats, a punt, per governar aquesta ciutat. I el que demanem als veïns i veïnes és que ens ajudin a fer-ho possible i a fer-ho junts.
A Marta, quins són els reptes, els temes de debat a la ciutat de Granollers?
Doncs preocupa la connexió de la ciutat amb altres zones del país. Una de les principals vies és la P7, amb un gran volum de trànsit des que es van aixecar els peatges, amb molts embussos i accidents. Hi ha un dèficit de transport públic i es proposa un nou túnel ferroviari que connecti el Vallès amb Barcelona i el Baix Llobregat.
També es treballa per una ciutat més sostenible.
Encara, però, no s'ha implantat la zona de baixes emissions que ha de pacificar el trànsit al centre de la ciutat. El projecte Estrella és una anella verda al voltant del riu Congost.
I un problema compartit arreu del territori, que és l'habitatge, eh?
Sí, calen lloguers assequibles, sobretot perquè els joves de la ciutat no hagin de marxar fora.
Les entitats i associacions tenen clar què volen demanar el nou alcalde o alcaldessa?
Completament clar, escoltem la Isabel Martín, de l'Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Gran Centre de Granollers.
Que promocionin el comerç local, però una promoció activa, és a dir, una promoció de veritat. Som dels pocs municipis que no hi ha indicacions d'on es pot trobar el comerç del centre. Necessitem que l'Ajuntament faci una promoció activa a moda de publicitar el nostre comerç. Si recolza massa amb l'activitat que portem a terme directament les associacions i no promociona almenys a les xarxes o a les publicacions municipals les activitats que farem. La promoció econòmica hauria d'incloure la promoció del comerç local.
També li hem preguntat al president de la Federació d'Associacions de Veïns de Granollers, Josep Maria Moyano.
Més habitatges assequibles, especialment per als joves, perquè no hagin d'anar-se de la nostra ciutat. Més places de residències, centres de dia i habitatges tutelars per a la gent gran, en especial públiques. Millorar la mobilitat i la contaminació construint places de pàrquing gratuïts a les afores de la ciutat. Enllaçador de transport públic gratuït. Una ciutat amb més arbres i parcs. Una ciutat més cívica i neta. Una ciutat sense barreres arquitectòniques i accessible per a tothom. Una ciutat participativa i sense desigualtats.
I també hem parlat amb l'Imma Riera, que és la presidenta de l'associació Gent Gran de Granollers.
Que Granollers sigui més net. Reduir els ocells. El meu abric ja porta dues cagarades, de cotorres, em sembla que és un d'allò tan gros. Conscienciar les persones amb gossos per recollir les caques. Posar més arbres, més flors, més jardins. Prou per orla ni bé de caminar per terres, que no hi estàs bé. I necessitem una ciutat que tingui vàters públics. És una problemàtica que els bars se'n queixen i la gent que tenim un establiment o que tenim alguna cosa també.
I acabem a Mollet, completem la visió del Vallès Oriental amb una ciutat que afronta el mateix repte que Granollers.
Sí, perquè Mollet, on també l'històric alcalde Josep Monràs del Partit Socialista com mayoral a Granollers, va deixar el càrrec l'estiu passat després de 18 anys. Va agafar el relleu Mireia Dionisio amb el repte de retenir Mollet per al Partit dels Socialistes.
Habitatge assequible també, mobilitat, neteja i impulsar l'economia són els grans reptes.
I aquestes les demandes de les entitats. Vicenç Vendrell ha estat president d'agrupacions de comerç i professionals i botiguers de Can Mulà. Avui estan inactives.
El comerç detallista de Mollet i en general ja fa temps que estem en una baixada profunda. Quedem pocs botiguers a les ciutats. És venda assistida i la venda assistida és un servei que s'ha de pagar i té un valor. Tant els botiguers com professionals com els legisladors i els polítics ens hem d'adequar perquè o ens adaptem o ens adaptaran. La legislació actual està passada a rosca i s'ha de canviar i adaptar-la a les necessitats dels nostres clients i consumidors.
I també hem recollit les propostes de la Teresa Prades, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Mollet del Vallès.
La millora dels serveis. Mollet és una ciutat que ha crescut molt i el que no s'ha renovat ni s'ha millorat són les clavegueres, les instal·lacions d'aigua estan obsoletes. Haurien de canviar la cultura del totxo que s'ha fet fins ara, no? Construir, 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 destruint les poques zones verdes que ens queden. Mollet és una zona amb grans quantitats d'aigües freàtiques. Tots els edificis que es van construint hi ha pous i són unes aigües que no s'estan aprofitant per regar els carrers, però poca cosa més. El govern que entri ens agradaria que fes una política per utilitzar aquestes aigües freàtiques. I per últim, Mollet és una ciutat molt contaminada, estem envoltats d'autopistes, tot tipus d'indústries. Llavors ens agradaria que el nou govern que sortís prengués mesures per solucionar part d'aquesta problemàtica.
I l'apunt comarcal, Marta, el posa a la plataforma SOS Vallès.
Els reptes des del punt de vista del medi ambient al Vallès Oriental ens en parla la Fidela Frutós.
La preocupació en l'àmbit del Montseny per part de la coordinadora per la salvaguarda del Montseny, que està fent un seguiment molt intens a la nova redacció del pla especial que s'està realitzant degut a que va haver-hi una sentència que va anul·lar justament el pla especial de protecció que hi havia el 2008. També els preocupa molt la hiperfreqüentació del parc del Montseny. Després hi tenim l'àmbit dels espais fluvials. Doncs mira, ara està de moda fer parcs i camins fluvials justament a les vieres dels rius, que és el pitjor que pot ser, perquè clar, la hiperfreqüentació de la gent passejant en bicicleta amb música, amb gossos, el que farà és foragitar completament la flora. O, per exemple, les companyes de Cànovas i Samalús estan lluitant contra la implantació d'un parc fotovoltaic justament en espais agraris. Tenim molt clar que els espais agraris els hem de reservar per al futur de l'alimentació, els vessaments de productes químics en el riu Besòs o, per exemple, en el riu Mugent.
Marta Vallès, bona feina, gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
I encara abans de l'actualitat esportiva tenim novetats. La Generalitat complementarà amb 7 milions d'euros els diners aprovats pel govern espanyol per ajudar la ramaderia extensiva a fer front als efectes de la sequera. Ho ha dit la consellera Teresa Jordà en una visita a Verdú, a l'Urgell, on hi tenim en Pere Joan Álvarez. Bon dia.
Bon dia. Els 7 milions d'euros complementen els 20 milions aprovats per l'Estat i van destinats al boví, l'oví, el cabrum i l'equí. Uns diners que serviran per finançar la compra de farratge davant la falta de pastures per la sequera. La consellera Jordà diu que el govern espanyol no ha afavorit els ramaders catalans més afectats per la sequera amb un cafè per a tots insuficient.
Això ha estat una mica un cafè per a tots. Les ajudes que rep la ramaderia extensiva a Catalunya són, bueno, tota, l'extensiva i l'intensiva, són les mateixes que rep qualsevol territori de l'Estat amb o sense sequera. Ens hem vist, com no podia ser d'altra manera, doncs, obligats a complementar aquest ajut.
Són ajuts, doncs, per la ramaderia extensiva per als pròxims 4 mesos i que tirarà endavant la pròxima taula agrària el dia 26 de maig.
I una altra qüestió, el municipi de Sunyer, el Segrià, s'han decretat 3 dies de dol arran de la mort d'una nena de 2 anys i mig ahir al migdia quan va caure a la piscina i es va ofegar. La petita estava acompanyada de la seva àvia i la seva germana bessona. S'han suspès tots els actes, també els de la campanya electoral, aquestes pròximes municipals. Els equips d'emergència que es van desplaçar fins a la casa van intentar reanimar la nena sense èxit. L'atestat que van obrir els Mossos va determinar que es tractava tractava d'una mort accidental. I el Departament d'Empresa multa 75.000 euros les empreses implicades en l'explosió de gas que l'octubre passat va fer 7 ferits en un restaurant de Tarragona. S'han obert 2 expedients sancionadors contra el restaurant i contra l'empresa distribuïdora del gas.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. La informació comença amb l'anunci d'una retirada. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
I es tracta d'una Carbonell que deixa la natació artística als 32 anys.
Després de 18 de carrera, ho ha anunciat en un acte a la seu del Comitè Olímpic Espanyol.
I al final el deporte todos sabemos que o estás al 1000 por 1000 o no vale la pena, ¿no? Y mi cabeza y mi corazón ya no querían estar al 1000 por 1000 en el agua, aunque me encanta el agua, pero ahora quería estar más pues, en otros ámbitos como es el de mi familia, ¿no? Entonces, no es justo ni para mí, ni para el equipo, ni para nadie, ni para el deporte español, que esté a medias tintas, ¿no? Así que ya sentí que era el momento y bueno, pues preparando todo esto hasta el día de hoy.
Carbonell marxa havent guanyat 2 medalles olímpiques, 22 en mundials i 12 en europeus. Això a nivell només sènior, caldria sumar-hi les que va aconseguir quan era júnior.
El Barça de bàsquet a jugar el passi a la final de l'Eurolliga davant l'etern rival, el Madrid.
A les 8 del vespre, a Kaunas, a la segona semifinal, l'equip blaugrana acaba de fer l'últim entrenament. L'ha seguit l'Ernest Macià. Ernest, bon dia.
Bon dia des dels Alguerio Arena. Sí, doncs a aquesta hora acaba l'entrenament, la sessió matinal del Barça de bàsquet el mateix dia d'aquestes semifinals a la Final Four, la reedició del clàssic de l'any passat del Barça-Madrid, un Barça que sempre els dies de partit fa una suau sessió de tir. Avui la sessió ha sigut una mica més llarga, del voltant d'una mitja hora, amb un Barça que té tots els jugadors disponibles, llevat de Corey Higgins, que és una baixa ja coneguda abans d'aquesta Final Four, i un Real Madrid que té pràcticament tota la bateria interior tocada, amb excepció del gegant Tavares i també de Randolph, que no obstant està al 50%. Serà la cinquena vegada que Barça i Madrid es troben en una Final Four. De moment, 3 victòries pels blancs, una pel Futbol Club Barcelona, i aquest és Nikola Mirotić, a poques hores d'aquest clàssic.
Yo creo que no es algo que se va fácil, ¿no? Sobre todo cuando te enfrentas con el mismo rival. Pero tiene que ser un aprendizaje para nosotros, porque sabemos que este rival es un gran rival y que aquí no vale si vas 10 arriba, porque ellos saben cómo volver muy rápido. Así que tiene que ser un partido muy completo durante 40 minutos.
Catalunya Ràdio transmetrà també la primera semifinal, la que enfronti a Mónaco i Olympiacos, al centre de la ciutat de Kaunas. Majoria d'afició de l'Olympiacos, encara que amb comptagotes, van arribant també al prop de 1000 aficionats del Futbol Club Barcelona, que aquest matí estaran entre els accessos 29 i 30 d'aquest Zalgirio Arena.
Gràcies, Ernest. El Barça d'handbol, que jugarà també una Final Four, la de la Champions masculina.
Serà la 12a en 16 temporades. Ahir va certificar una classificació eliminant el GOG Gudme, guanyant per 36 a 31. Tornarà, per tant, a Colònia del 17 al 18 de juny a les semifinals. Avui també estarem pendents del waterpolo. L'Atlètic Barceloneta es proclamarà campió de la Lliga masculina si guanya a 8:45 el Sabadell, el segon partit de la final. Ahir, el Mataró va forçar el tercer partit de la final femenina, després de guanyar el Sabadell per 11-10 en el segon partit de la final. Demà, a 12:45, tercer i definitiu partit de la final. En futbol, avui comença la 35a jornada amb el Cádiz-Valladolid a les 9. Els dos equips estan empatats a 35 punts i marquen la permanència, amb un punt més que el Getafe i 4 més que l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita diumenge el camp del Rayo Vallecano, un conjunt que lluita per entrar en zona europea.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
28 de maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
No podem esperar més. Cal canviar. Barcelona ha de posar-se en marxa. Tenir seguretat de nou. Oportunitats de nou. Il·lusió de nou. Ja ho vam fer una vegada. Ara, amb el PSC, fem-ho de nou. Aquest 28 de maig, De nou, Barcelona. Vota socialista.
A ti que nunca te han dado nada. Al revés, trabajas como el que más y aún así sientes que no llegas a todo. Cada vez puedes ahorrar menos y lo que es peor, tienes menos tiempo para los tuyos. Tu esfuerzo mantiene el bienestar de los de siempre y a ti nunca te toca ninguna ayuda. Por tu dinero, por los tuyos. Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
És hora de posar Catalunya en marxa. És hora de generar prosperitat i protegir les persones amb política útil. En aquestes eleccions municipals, si posem tota Catalunya en marxa, no hi haurà qui ens aturi. El 28 de maig, posem Catalunya en marxa. Vota socialista.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota futur republicà. Esquerra Republicana.